Jofre Mateu, Jofre...
Què tal, com esteu?
Tu també has dormit poc, eh?
És que no sé si som gaire conscients del dia històric que es va viure ahir. És que estem aquí de celebració, el Ramon, moltes gràcies pels pastissets, amb aquestes... Però no sé si tornarà a passar que guanyem amb aquesta solvència una Lliga i li guanyem al Madrid, al nostre camp, amb tota la nostra gent, amb un equip que enganxa d'aquesta manera. És una meravella el que estem vivint.
I també avui amb l'Àlex Delmas, què tal?
Bon dia, molt bé avui.
Ahir em vas enviar un missatge, ai, és que em fascina, eh? Delmas enviant-me anàlisis del partit.
Quina hora?
A la 1:13 de la matinada.
Era d'hora. Jo he rebut missatges del bar a 3:45 del matí de la nit.
A la 1 ahir estàvem arrencant.
Eren els meus.
Sí.
A la 1 ahir arrencàvem.
Era d'hora, exacte.
Què?
Res, molt content i molt d'acord, que, vaja, és un fet històric i el millor de tot és que, bé, es preveu un camí llarg, no?, amb aquest equip, amb aquesta joventut, amb aquesta gana, amb aquesta manera de jugar. Ara mateix el Barça és un equip que té molt bona salut, que té molt futur i que, a més, té una manera de jugar que és molt difícil de contrarrestar per als rivals. I això és el que em fa ser optimista de cara al futur. Serà un mercat d'estiu superimportant, per mi clau, per als propers anys del club, però si el Barça és capaç d'encertar el que jo crec que és la decisió clau, que és aquesta incorporació a dalt, crec que tenim un equip per als propers anys per lluitar per tot.
Ara ho analitzarem, eh? Abans tinc aquí dues cartolines que són algunes de les que es van utilitzar ahir per fer el mosaic de campions al Camp Nou, una vermella, una blava. L'interessant és que darrere, això no es va veure a les imatges ahir, hi ha la foto de la plantilla campiona de Lliga, amb tots els jugadors posant, en aquest cas, amb el trofeu de Supercopa, que és el que ja havien guanyat, ara podran afegir el de la Lliga, que sapigueu que les regalarem entre els oients del Que t'hi jugues i els espectadors del Bar, firmades pels jugadors del Barça. Firmades pels jugadors del Barça, hi va haver molt atrezzo al Camp Nou, algun d'aquest atrezzo ens l'hem portat per regalar-lo entre la nostra audiència. Poca conya amb el que diu el Jofre Mateu. El Barça està a 14 punts del Madrid, 14 punts més que el Madrid, 28 més que l'Atlético de Madrid. El Barça en aquesta Lliga porta 28 més que l'Atlético de Madrid. Tercer és el Villarreal, quart és l'Atlético del Cholo Simeone i va camí de rècords. La Lliga aquesta dels 100 punts, si aconsegueix els 9 que encara queden per tancar la temporada. Són 14 els que té de diferència amb el Madrid. El rècord és el 2019 Lliga de Valverde amb el Madrid, que va començar amb Lopetegui, va tenir a Solari i va acabar amb Zidane. 19 punts li va treure el Barça en aquella Lliga. El Barça de Valverde, que va guanyar amb 19 punts d'avantatge sobre el Madrid, ara són 14, posats a buscar al·licients, no, per trobar-te'n algun, Flaqui. No sé si els jugadors es deixaran anar o intentaran aconseguir el rècord, en tot cas que facin el que vulguin.
I tant, s'ho han guanyat,
Després d'una temporada que ha estat d'excel·lent, que es tanca amb aquest clàssic, que s'ha celebrat, Santi, i molt.
Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, així que Willy... Aquest va ser el so principal de la nit. Les crispetes repartides des del club. Aquí veieu, a la càmera, els cucurutxos de crispetes. ¿Esto de las palomitas? ¿Va con segundas?, van preguntar els del Madrid. Celestial, la veritat. Crispetes també va menjar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo va estar una bona estona parlant amb Lamine Yamal a la gespa del Camp Nou abans de començar el partit. Comença el partit i al minut 5 Vinícius s'apropa a Hansi Flick per donar-li el condol. Va ser un bon gest del brasiler. 4 minuts després, més crispetes. Tota la banqueta del Barça va celebrar el primer gol a la banqueta del Madrid. Tot estava calculat. El xiulet final va desfermar l'eufòria. Em vaig fixar en Hansi Flick. Van agrair un per un els membres del seu staff i acomiadar els jugadors del Real Madrid. Va ser Vinícius qui va dir als seus companys, alguns es volien quedar sobre la gespa, i va ser Vinícius qui els va dir «Vámonos, vámonos!» i va treure l'equip de la gespa. Això mereix encara més crispetes. A la gespa, Lamine Yamal va canviar la música d'Olivia Rodrigo, aquesta música, per balls d'Amador Rivas, de la que se avecina. Resulta que el vestidor del Barça en som molt fans. A Fermín, abans de passar pel carrusel canalla, la seva família, sobre la gespa, li va cantar el feliç aniversari. A les 12 va fer 23 anys. Pedri, fidel a les tradicions, li va llançar un penal a son pare, ho fan a tots els títols que guanya el Barça. De Jong va jugar amb els seus fills i un balón de playa. Això és la mare de totes les crispetes. Els jugadors, al vestidor, van començar a menjar hamburgueses del Vicio. Aquest és el sopar típic dels campions del Barça. Casado i Valde van sortir del Camp Nou amb el cotxe i es van aturar a la porta del Camp Nou perquè la gent s'abraonés a sobre el cotxe. Era la primera parada, el preludi del que seria Plaça Catalunya. Aquests són Casado i Valde. A la Plaça Catalunya la van visitar i van estar amb tots els culers que celebraven el títol. De camí a la discoteca, uns altres culers es van trobar Wojtek Szczęsny i es van posar a cantar.
Van cantar? No m'ho crec. I què va fer Szczęsny?
Va cantar amb ells el Szczęsny fumador. La imatge és meravellosa, amb un barret d'aquests de cowboy cantant pels carrers de Barcelona. Szczęsny fumador, Szczęsny fumador. No va ser l'únic que pels carrers de Barcelona la va liar. Van anar cap al Boris Club, és la discoteca on es va celebrar, els jugadors, la plantilla, la Lliga del Barça. És una discoteca al costat del Via Benito, al costat del Dir Diagonal, perquè ens entenguem. Fidels a les tradicions, Eric, Pedri i Dani Olmo van anar a casa seva, van deixar el cotxe, es preveia que la nit fos llarga i hagués ingesta, van deixar el cotxe, van ser curosos i van agafar el bici.
Grande. O sea, Pedri. Pedri. Grande, Pedri. Grande, Eric. Eric, molt bé. Com estàs?
Hòstia, que top, tio. Otra más, chavales.
Otra más, chavales.
Aquest és Dani Olmo.
La gent devia flipar quan es veia amb la bicicleta.
Dani Olmo. Em feia gestos la nena que amb bicicleta tampoc es pot veure. Era per anar a la discoteca. Encara no havia
vengut. Amb taxi o amb transport públic, Helena. És que ets mal pensada.
I si no, vaig jo a portar-los cap a casa. No hi ha cap mena de problema.
Per cert, que no ho dius, ja ho diré jo. Algun jugador va tancar la discoteca Boris.
Ben fet. És el que pertoca. La directiva ho va celebrar al Luz de Gas. I mentre els jugadors i la directiva celebren, me'n vaig a buscar Hansi Flick. Jo estimo a Hansi Flick, em sembla que tots els culers estimem a Hansi Flick. El felicito, m'ho agraeix i pregunto. Anirà a la rua i em diuen, of course, els jugadors s'ho mereixen, la vida continua.
Doncs una abraçada molt forta per a Hansi Flick. Jofre, Àlex, és el gran protagonista dels èxits d'aquest Barça. Ha guanyat 2 lligues seguides, aquest any també la Supercopa, igual que l'any passat, la Copa del Rei, i un equip que diverteix i té ànima, transmet.
Totalment. Crec que tots parlem d'aquesta comunió que hi ha entre club, plantilla, staff i afició. Si fem responsable l'entrenador moltes vegades de les coses negatives, de les positives, també l'hem de fer. I a més en un club on això no és fàcil. Ara mateix sembla que tot va molt rodat, però no és fàcil el Barça pel seu entorn, per totes les coses que s'han d'ajuntar. Jo crec que ell té una habilitat natural i és una persona que s'ha guanyat, com diu el Santi, tota la nostra estima, l'estimem.
Sí, absolutament. Per mi, us parlava abans de que la decisió clau d'aquest estiu és la del nou. Jo crec que va ser la decisió clau de fa un parell de temporades, va ser l'arribada de Flick, que ho ha canviat tot. No?
És aposta de la porta.
Sí, sí. Doncs tot el mèrit i tot el reconeixement. Dues coses. La primera d'elles és que jo crec que el principal mèrit d'aquesta Lliga del Barça és reafirmar-se en les conviccions. Perquè aquesta manera de jugar a l'any 1 és més fàcil que l'any 2, perquè és d'alguna manera sorprenent, no? Però hem vist una temporada on els rivals han après a contrarrestar aquesta manera de jugar, on hi ha hagut partits on li han fet mal aquesta línia d'avantada. I el Barça mai ha dubtat. El Barça de Flick d'aquesta idea mai ha dubtat. En tots els partits, davant de tots els rivals, l'ha jugat. Per tant, em sembla que aquesta convicció que transmet a la plantilla és una gran victòria. I després, doncs, diguéssim, la capacitat de gestió, ara ho deia el Jofre, no? Per mi, amb un futbol actual que està sobreentrenat, tenim la tendència de sobreentrenar els equips, Flick li dona aquest punt de psicòleg a la seva plantilla que fa que tots els jugadors rendeixin per sobre les seves possibilitats. Ahir, Eric, a les primeres declaracions després de ser campió de Lliga, va dir que Flick ens dona molta confiança. Doncs bé, en un futbol on tot està tan robotitzat, crec que aquest punt de gestor que té Flick és el que marca la diferència.
De fet, ell és de l'escola alemanya, però es va enamorar de la holandesa precisament perquè creia que a Alemanya encorsetaven massa el jugador i a Holanda deixaven que expressés més el seu talent. i aquesta combinació segurament és la que l'ha fet tan bon entrenador.
Sense dubte, sense dubte. Per mi és la idea futbolística, evidentment, ha calat. Crec que li ha donat un extra al que coneixíem com el model, amb aquesta línia avançada i amb aquesta pressió tan alta i tan asfixiant, molt exigent, i si els jugadors li compren tots d'aquesta manera, vol dir que és molt bo.
Escola alemanya, amb aquest matís holandès, i crec que aquí al Barça li ha afegit el plus del sentiment. Perquè igual que diem que estimem a Hansi Flick, el que ell transmet és que ell estima el Barça i que ha caigut de peu en aquest club i que és un gran encert, que ell vol estar al Barça fins que l'estadi estigui acabat, s'ho ha guanyat, i crec que en l'estiu en què arribava Mbappé, el fitxatge el va fer el Barça, que va ser Hansi Flick.
És veritat, l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick.
Sí, sí.
Ben vist.
No, recordo aquell estiu que, com que el Barça no tenia diners, no podia sortir al mercat, deies, l'única manera que tens d'intentar contrarrestar aquest Madrid campió de tot que incorpora Mbappé és encertar amb l'entrenador. És trobar un entrenador que agafi aquests jugadors joves i els hi pugui treure un rendiment esportiu. Doncs, escolti'm, enhorabona l'olfacte de la porta, perquè la va tornar a clavar.
Fixa't el que deia Hansi Flick després del partit, recordant el seu pare i els dubtes que havia tingut sobre si explicar-ho o no dir res.
This morning, my mom called me and...
Aquest matí la meva mare em va trucar i em va dir que el meu pare havia mort. Llavors vaig pensar si ho havia d'amagar o parlar-ne amb el meu equip, perquè per a mi són com una família. I vaig dir, d'acord, vull donar aquesta informació també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i molt orgullós de tots els jugadors de l'equip, del meu staff i del club. Per a mi és realment una família. Aprecio molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona. La gent és realment molt amable amb mi, amb el meu staff i amb tothom. I això és una cosa que valoro moltíssim. És fantàstic i per això sento que sóc al lloc correcte en el moment adequat. Alguna vegada has sentit tant d'amor per aquest club com avui a l'estadi? No.
No, diu Flick, mai. És a dir, que el carinyo de la gent el va notar un entrenador que està encantat de treballar al Barça i una persona que està encantada de viure a Barcelona.
I parla de família, quan estàs parlant dels seus companys de feina i en un context tan alt rendiment, tan exigent, amb tantes coses en joc i que hi hagi tantes persones i que parles de família, bueno, parla molt bé d'ell.
Flick va notar el carinyo de la gent al camp, Flick va notar el carinyo de la directiva, del president, a la gespa, molt emocionant l'abraçada de Laporta amb l'entrenador, el carinyo dels seus jugadors, i va ser protagonista ell, i també Arbeloa, a la festa de celebració del Barça. L'Asier Chaves va estar a Canaletes amb gent.
Molt emocionant.
La veritat que molt bé.
Visca el Barça!
Sentiments a flor de pell.
Visca el Barça i visca Catalunya sempre!
Visca!
Això és el Barça i és el que fem nosaltres. Això és el Barça, mira.
És brutal, germanor.
Mira Barcelona com està connectada amb el Barça.
Probablement serà una de les millors sensacions de la meva vida. Poder-li guanyar la Lliga en el nostre camp és una oportunitat històrica. Nosaltres, els culers, ho gaudirem tant en la nostra vida i ho recordarem per sempre. I esperem poder arribar als 100 punts guanyant tots els partits de Lliga.
Més que petit, poca emoció perquè este guanyat això. Ja es veia molt que no competia en Madrid nosaltres. Però la celebració ho he viscut a tope. Canaletes de Catalunya, no sé ben bé què som, però espectacular. Vull dir, un ambient, una unió, un equip que és màgic.
Sí, la meva primera vegada venint, o sigui, increïble, increïble. Doncs
pues l'he viscut, que ja sabia el que anava a passar. El Barça no va ser campió de Lliga per segon any consecutiu i el Madrid no de ple té segon any consecutiu!
Jo crec que és el millor que li ha passat al Barça. Hem viscut guanyar la Lliga al Camp Nou contra el nostre eterno rival, a més, amb tot el que significa ser del Barça, i crec que és el millor que li podria passar al Barça veient com està el vestuari del Madrid, que es rebenten entre ells i que ens ho mereixem, perquè hem passat un temps molt, molt fotut i ara estem aquí i ells estan patint i nosaltres estem aquí celebrant. Jo, Albert Bermúdez, l'estimo. A segunda, ta!
Un aficionat del Barça que al micròfon de la senyora Chávez va dir que estima l'Albert Bermúdez, que va liderar la retransmissió a l'estudi Toreschi, a rebentar de gent. Quants oients vam posar, els que ens van deixar, eren 50?
55.
55.
Vam fotre 55 persones.
55 persones,
cap problema.
Que s'ho van passar superbé, no?
I n'haguessin fotut 75.
Segur.
Però
i 100.
Les restriccions i aquestes coses.
Us ho vau passar bé o no?
El que tinguis Barça. Ens ho vam passar la conya.
Hòstia, vam ser molt feliços, jo crec, durant dues hores. O sigui, jo notava que la gent era feliç mentre estava al Toreschi, mentre s'estàvem explicant aquesta nit històrica.
De fet, la segona part, perquè ja va ser una festa. però vaya merda de segona part.
Sí. Però tampoc és que estàvem molt pel partit, no?
No, no, està, però precisament per
això... Com que no hi havia molta tensió i ho hagués fet...
Arriba a ser un Barça-Celta jornada 27 i em fot un tret al peu.
Una castanya, sí, sí.
És
sí,
que quan el Barça marca el segon gol abans del minut 20, no vau pensar que els hi queien 5?
Sí. I 5? Sí. Només 5?
Ho vam pensar nosaltres i ho vam pensar ells, eh?
Bermúdez, saps, quina, saps no, que va tirar la porra, no? Abans de començar el partit? 8-2 va dir. Que
8-2. És el resultat que jo necessito, perquè és l'únic resultat que em fa pensar en malament. I així, amb un 8-2...
No. Restitueixes la història.
Exacte.
Això deien els oients que van venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi de Ser Catalunya.
És perfecte, perfecte. O sigui, el partit somiat, guanyar la Lliga, guanyant el Madrid, a més, amb tota l'emoció que hi ha darrere, perquè, mira, ara està parlant Flick a la televisió i ha perdut el pare, o sigui, tot és molt heavy. I ens ho mereixem.
Hem guanyat la Lliga gràcies al nostre Barça.
No, partit espectacular, el Barça amb molta solvència i clarament som superiors al Madrid.
Final idíl·lic, la veritat, o sigui, no podem demanar més amb aquest equip.
La primera part molt bé, ens han faltat més gols i ha sigut, bueno, guanyar la Lliga contra el rival, pues, de puta mare.
M'ha agradat molt i estic molt orgullosa de la primera Lliga que s'ha fet al Camp Nou i estic molt contenta per això.
Guanyar la Lliga amb el Real Madrid de oponent, una locura.
Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que veniu als directes que fem a Ser Catalunya i estigueu atents perquè la temporada encara no ha acabat. La temporada encara no ha acabat. Hi ha diversos especials previstos de què t'hi jugues entre setmana. El proper és dimecres vinent, d'aquesta setmana no la següent. 20 de maig, celebració amb José Mari Vaquero per la primera Copa d'Europa i per la publicació del seu llibre amb molts integrants del Dream Team. Demà obrirem convocatòria.
Ostres.
Per venir a l'especial que farem del què t'hi jugues a Sitges, dimecres de la setmana vinent. 20 de maig, José Mari Vaquero presenta el seu llibre al Què t'hi jugues el dia que es compleixen anys de la primera Copa d'Europa.
Gran assistència de José Mari Vaquero, el gol de Koeman, responsable...
Jugada assajadíssima.
Exacte, sí, sí.
Ho ha dit ell diverses vegades, és que allò va sortir com va sortir. Bueno, ja està, no té més.
Però s'ha de parar, la pilota aquella s'ha de parar.
Per cert, l'Atlético de Madrid no ha felicitat el Barça a través de les xarxes socials. Si ho acaba de fer el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, el Cholo, a la prèvia del partit que juga l'Atlético demà en Lliga. Hi ha Lliga en tres setmanes, l'Atlético juga demà, acaba de parlar Simeone. Ha dit això, aviam si ho interpreteu, com una felicitació o com una manera de reivindicar-se.
El Barça és el mejor equipo que juega, posiblemente en el mundo. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido de ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Chao.
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 Venga, aquí s'ho deixo, eh?
Felicitació al Barça o reivindicació de la seva feina i de l'Atlético.
Una barreja de les dues coses.
Una barreja, no?
És el millor del món, que no sé si ho pensarà o no, però és el millor del món, ho fa tot.
Que bé juguen, eh?
Són els millors, són un festival. Nosaltres els vam falsar dos cops.
Dos vegades.
Ciao.
Ciao.
Gran del Cholo.
És d'ara mateix, eh, la declaració de Simeone.
Sensacional, molt a favor.
Però aquesta necessitat de reivindicar-se sempre,
bueno, perquè...
a mi em sembla que és dels entrenadors que no s'acaben de sentir satisfets o satisfets amb la seva feina.
Perquè aquesta temporada...
28 punts, la Lliga, de diferència entre el Barça i l'Atlético. 28.
Avui era dia de felicitar, ja està, no? Del Mas, era dia de felicitar, ja està, no?
Ja està, home.
Un dels protagonistes del clàssic va ser Fermín, sí. Fermín López, que va passar pels micròfons de la SER després del partit al Carrusel Canalla. Aquest és un extracte de l'entrevista que li van fer a Fermín després del Barça-Madrid, del clàssic. Fermín, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
También nos hemos enfadado nosotros cuando no te ha pasado el balón Lewandowski, porque era para ti que metieras el gol que te anularon en el otro partido, ¿verdad?, en ese clàssico.
No. Tenía ganas, la verdad, pero bueno, si hubiera metido Robert también hubiera estado contento. Era importante meter el tercero y bueno, lo he pedido así un poco porque me he visto muy solo y bueno, no pasa nada, son cosas del fútbol.
Decíamos en la retransmisión que en el último clásico que se jugó en el Camp Nou, tú estabas en el Linares. Fíjate cómo ha cambiado la película en 2-3 años, ¿eh?
No, la película ha cambiado totalmente, al final... hace 2 años estaba en el Linares, era inimaginable ganar mi segunda liga aquí y estoy muy contento por los culés, por el club, por nuestro equipo, que nos lo merecíamos y tenemos que seguir así.
¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿Los controlas o no? Porque te has hecho un hartón a correr hoy.
Sí, sí, hoy, bueno, como siempre, yo me dejo la vida siempre en el campo, por el Barça, por mi equipo, y nada, hoy era, había que dejarlo todo, sabíamos que era una oportunidad histórica, y creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos llevado la victoria y la liga.
¿Dónde te sientes más cómodo tú jugando? ¿En banda como en estos últimos partidos? ¿De interior, más cerca del delantero, de media punta? ¿O dónde te sientes más cómodo tú, Fermín?
Siempre lo he dicho, que de media punta, pero yo mientras esté en el campo estoy disfrutando, me da igual la posición, donde el míster lo requiera o el equipo, yo doy el 100% y nada, mientras esté en el campo no me importa la posición.
¿Y qué prometes si vuelves con el Mundial de España?
No sé, no me lo quiero imaginar, la verdad. No me lo quiero imaginar porque sería increíble. Después de la temporada que hemos hecho con el Barça, si voy convocado al Mundial, pues volver a España con el Mundial, para todos
claro
sería...
Para el Mundial. ¿Cómo no vas a ir convocado para el Mundial? Claro que vas a ir,
hombre. No, hasta que no salga la lista.
Fermín y 25 más.
No, hombre. Aún no se sabe.
Fermín, protagonista de la cadena SER, feia el Flac abans una reflexió molt interessant, que l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick, i val la pena requadrar-ho, no?, per analitzar, no?, un temps després del que hagin passat les coses, com ha evolucionat la història, i n'hi ha una altra que es pot afegir a aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia, i fixa't lo important que ha estat aquesta temporada.
Jugador absolutament clau, crec que s'ha convertit no només en una peça que la pots ubicar en diverses posicions, sinó en un contagi d'energia que és una bendició per qualsevol entrenador, per qualsevol jugador d'equip, i a més amb un afegit que parlàveu d'aquesta última, que jo també em vaig emprenyar perquè estava molt sol de Lewandowski. Home. Lewandowski el veu i no li dona, però tampoc es pot queixar gaire perquè ell n'acaba moltes que també hauria de donar.
Jo queria ser mi colo.
Però passa-li a Fermín, Robert. Último
colo en clàssico.
Jo entenc el Robert.
Tu tienes que entender que on de mi.
I Fermín hauria fet el mateix, perquè Fermín té molta trepitjada en àrea, però n'acaba 53, que igual també s'ha de passar.
Ahir va haver-hi molta gestualitat de Lewandowski, que s'interpretava com a comiat a la celebració posterior. Va estar moltíssima estona amb el trofeu de la Copa de la Lliga, passejant a saludar la gent, fotos, buscant familiars, sí. Foto rere l'altra, la gestualitat, el buscar el gol amb aquesta insistència, era de
comiat. Hauria sigut maco gol,
Sí, sí. Jo entenc a Lewandowski, sincerament.
És que sí, sí, un medio
però la vida difícil. Li devia un gol a Fermín al clàssic, perquè li van anul·lar aquell de manera injusta.
Que ve marcarà 3.
Ja aquell era aquell, però ja li arribarà. Ja.
606-32-72-11, missatges al WhatsApp del que t'hi jugues, àudios dels nostres oients, al 606-32-72-11.
Aviam què podem fer, va, el Josep.
Bon dia, campions. Una abraçada forta al nostre entrenador, amb uns mals moments donant la cara i donant exemple.
S'ha enviat a les 5 del matí,
Una patada allà baix a la Lliga per ficar el partit el diumenge a les 9 de la nit. Ens heu fet jugar tota la Lliga a les 4 i a les 6 de la tarda i avui, que era dia per poder anar-hi amb la canalla i a disfrutar-ho, a les 9 de la nit. Molt bé, senyors de la Lliga. Però que us bombin. Som que us bombin.
En quina hora és el missatge d'aquest oient?
El missatge és ben bé, és abans de les 5 del matí, és 4 i pico.
O sigui, deu ser oient de matinada.
Sí, sí, igual sí, igual sí. Seguim amb el Ramon.
Que noche ayer. Que noche ayer. Ahora, hoy toca celebrarlo hasta que no se pueda más y ya descansar toda la semanita, que si no llegamos a los 100 puntos, igual, pero que gane el Alavés, tranquilete, ayudamos al pobre Alavés a salir del descenso.
Ay, qué dolen queda, que toyen.
Bajen otros. Ja està.
Que bajen otros.
Va, i encara tenim temps d'escoltar a l'Arturo, que és merengue.
Felicidades al Barça y a todos los culés por la liga conseguida ayer, que el tío Faja seguramente estaba ahí con sus orgasmos. Y también darle las gracias al Atlético por haber tirado la liga hace 6 meses, porque si no, este año creo yo que no hubiéramos acabado ni quintos. Esperemos que el año que viene por lo menos seamos capaces de, aunque sea, intentar competirles al Barça.
Missatges al 606-32-72-11, notes d'àudio, a la tornada, 1x1.
Especial baralles i violència.
Ai, amb bonus track del Madrid.
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
Una i quatre, Flaqui.
El que et dijugues és divertim.
Sí, ah. Però és que no em vull oblidar. Abans del partit, sí, el Jofre, de la bodega Calterrida del Prat, em, sí, va regalar una ampolla de cava.
Home, està.
Em va regalar una ampolla de cava i em va dir per a que la comparteixis amb la redacció quan guanyem la Lliga aquesta nit.
Res.
Me l'he deixat a la nevera de casa, demà la porto. I ho he volgut dir en antena perquè quedi constància.
Mai és tard.
Demà porto l'ampolla de Cal Terrida per celebrar la Lliga i així allarguem la festa.
Mai és tard.
El Jofre s'hi acaba. Molt bé.
Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Me voy a llevar un par antes.
Us ho he dit abans, el Seixó ha estat entrenant aquesta setmana per pegar bons clatellots, bons mastegots, i ha entrevistat al president de la Federació Internacional de Boxa. Aquesta setmana escoltarem l'entrevista, eh? Però què tal?
Mauricio Suleiman, mexicà, molt bé. Té moltes ganes de treballar aquí a casa, de fer un mundial en un escenari de Barcelona, que diu que n'hi ha molt bons i que, en fi, i a més em va felicitar perquè em va dir, tinc constància de que la vostra ràdio dona suport a la boxa.
El divendres Sandor Martín va estar a la taverna, sí, dels Bojos analitzant el cop de puny de Tchouaméni a Valverde.
Em consta que una broma li han fet a la llotja, en el Sandor, sí, i a Suleiman.
Hi ha hagut broma, eh? A la llotja, sí, el clàssic, sí, sí, perquè, sí, estaven tots dos convidats pel Barça.
Sí, 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 sí. El Sandor, que va passar la prova de divendres dels Bojos, que ja va ser una prova important, doncs em va passar un altre a la llotja, també, eh? Però bueno, se n'en va sortir. Escolta, avui no sé si estareu d'acord amb mi o no, avui m'emporto aquestes arribades dels equips amb el tocar als estadis. En ple segle XXI només té una justificació, que les patrocini Carglass, no, si no, perquè si no, no té una explicació lògica.
És tremendo.
És evident que els equips han d'arribar d'alguna manera a l'estadi, però la meva pregunta seria, no es pot fer d'una altra manera? Reconec que la resposta no és fàcil, però aquest show del tir al blanc a l'autocar del rival i fins i tot ahir al propi és digne d'analitzar. Que el futbol és passió és evident, però la imatge per mi és lamentable i crec que s'ha de buscar una solució a aquest tema.
Totalment, eh? I és lamentable que hi hagi gent que llanci objectes als autocars dels equips. Vull dir, és que...
Si encara passi això, no? És una mica estrany, no?
És tremendo. Una i set, Monchi ja ha estat anunciat oficialment per l'Espanyol. Comunicat d'ara mateix. Elena de Diego, què diu l'Espanyol sobre Monchi?
Doncs el nomenen com a nou director general esportiu de l'entitat. Diuen que des d'aquí liderarà tota l'àrea esportiva de l'Espanyol, que les diferents àrees esportives mantindran les seves actuals direccions executives, que dependran d'aquesta direcció general que liderarà Monchi, és a dir, que de moment Fran Garagarza està de baixa per malaltia, doncs que ell seguirà sent el director esportiu malgrat ara estigui de baixa. Serà Monchi aquest director general que coordinarà totes aquestes direccions i que reportarà Monchi directament al CEO de l'Espanyol, a Mao Ye, i també a Alan Pace, el president i propietari de l'Espanyol i també de Velocity Sports Partners, aquest grup inversor que té tant l'Espanyol com el Barley. Monchi reportarà directament a Mao Ye i a Alan Pace i serà qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol.
En una estona ho ampliem, però Jofre, Àlex, us sorprèn el fitxatge de Monchi com a director general esportiu de l'Espanyol?
Sorpresa, ara ja no, perquè ja sonava el nom, de quan va sortir sí, bàsicament perquè no veia Monchi agafant aquest projecte aquí, però em sembla una bona notícia. Crec que és un director esportiu, en aquest cas, que serà més que director esportiu, no? Serà molt responsable, i ha demostrat la vàlua, per tant, confiança de que pot fer una bona feina, sí.
Sí, a mi sí que em va sorprendre, sobretot per això, no? Perquè no el feies en un equip com l'Espanyol.
Parlava de Sevilla amb el Ramos, no?
Sí. Sí, 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 per mi absolutament, no? Ja ha demostrat la seva vàlua a molts llocs, i com a mínim, bé, doncs, jo crec que pot fer créixer l'Espanyol en el sentit d'incorporacions i a la confecció de plantilles, que és una de les coses que li està passant més cara aquest final de temporada.
En una estona ho ampliem al que t'hi jugues. Notícia ja oficial, comunicat de l'Espanyol. Monchi serà el nou director general esportiu. És la 1:10, l'1 per 1 del Barça-Madrid.
L'1 per 1 del que t'hi jugues.
Especial baralles i violència.
Per cert, pot ser que aquesta setmana haguem batut rècord de viralitat als vídeos de les teves imitacions?
També el Madrid ha batut rècord, sí, de viralitat en les seves baralles, per tant, sí, sí, sí.
I és cert que ens han arribat rumors de que Vinícius ha vist i escoltat la teva imitació?
sí.
Sí, sí, això sembla, això sembla.
I és correcte que ho hauríem de confirmar, contrastar?
Molt.
Li fa gràcia, riu, quan s'escolta a si mateix imitat per Albert Bermúdez?
Aquí ja... jo no m'ho crec tant. Jo aquí em costa més de creure en les meves fonts.
Segons quin vídeo hagi arribat, no?
Exacte,
segons
exacte. Quin vídeo. Depèn del vídeo.
Algú fa més gràcia que algun altre, no? Amb ell.
Demostraria una gran intel·ligència que Vinícius rigui de la seva pròpia imitació.
Per exemple, la carta en paper li deu fer gràcia, no?
Sí,
la
que era, la aquesta li fa gràcia.
Aquesta li fa gràcia.
I el tonto gilipollas segunda li fa gràcia.
Segur que li fa gràcia. Ah, no sé si us passa, però és escoltar-lo a ell i pensar en el Bermúdez.
Bueno,
és
que ahir
i a Lewandowski, i a Covarsí...
Ahir va haver-hi un moment màgic al que t'hi jugues, Barça, que és que... vam dir, i Vinícius que protesta l'àrbitre. I aleshores el nostre Vinícius va començar a dir ah, tonto, gilipollas. I van enfocar Vinícius i se'l veia, tonto, gilipollas. Real.
Sí. Bueno, i va fer el gest de les 15 Champions.
Va fer les 15 i va fer la vida.
Va, l'1 per 1 del clàssic.
L'1 per 1 del que t'hi jugues.
Especial baralles i violència.
Ai... Joan Garcia.
Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang.
Eric Garcia.
Lluita lliure. Val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar.
Covarsí.
Baralla Barrió Bajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo.
Gerard Martín.
Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú.
Cancelo.
El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme.
Pedri.
MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de durar guerra.
Gavi.
Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui.
Fermín.
Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang.
Per cert, voleu una curiositat? Divendres vaig coincidir amb el Jordi Martí en una visita guiada a la Sagrada Família.
Sí?
Li van requisar la navalla a l'entrada.
És que clar...
Algun dia havia de passar.
I el tio, el segurata, em va reconèixer i em va dir, és que sí, que se la tengo que requisar.
Que no,
clar,
no,
home,
no.
Clar,
com ho faig, això, ara?
Guarda-la, claro que sí.
No, sí, cap problema.
Dani Olmo, va.
Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot.
Rashford.
La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar.
Ferran Torres.
Jackie Chan. Mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal.
També van jugar Frenkie de Jong.
Joc de Trons. És l'entot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xiclet. Si pot ser, no.
Rafinha.
Pelea de gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí.
Lewandowski.
Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui.
Quiere bolsa.
Hansi Flick.
La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i te'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid.
I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger.
Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, poc em sembla.
Tchouaméni.
El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps.
Vinícius.
La patada de Nigel de Jong. Passarà la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso.
Ai. Ardeloa.
Aquest senyor.
Apuñalamiento pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
És bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.
En un moment amb l'Anton Meana expliquem l'actualitat del Madrid, que passa per una reunió que avui la junta directiva ha de celebrar per parlar del present i del futur. Hola, Anton, què tal, com estàs?
Bona tarda, com estàs, muy buenas.
¿Cómo respira Madrid después del clàssico?
Bueno, es una cosa que se esperaba, que el Madrid perdiera la Liga en Barcelona, que la imagen no fuera buena, y por tanto lo que hace el Madrid es intentar trabajar de cara a futuro para poder anunciar cambios en la estructura deportiva, en el banquillo, en la plantilla, en las próximas semanas. Durante el fin de semana habló José Mourinho en Portugal, hoy juega al Benfica, lunes le quedan dos partidos de Liga, el de hoy y el del fin de semana. Sigue siendo, como decíamos la semana pasada, el principal candidato. De hecho, hemos ascendido un paso periodístico. Lo que sería noticia es que Mourinho no dirigiera al Madrid. Ahora ya se han dado los primeros pasos para que el portugués vuelva y, según explicó ayer Romero, es lo que le va a decir hoy Florentino a su junta directiva. ¿Cómo es la hoja de ruta del club en las próximas semanas? Los cambios estructurales, sobre todo en el banquillo, con ese nombre, el de Mourinho como principal candidato. Contábamos el viernes por la noche en El Larguero que la primera información bastante clara que recibimos en la cadena SER de la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid se produjo a finales del mes de abril. El jueves 23 ya había en la mesa del Real Madrid informes, datos claros de cómo sería la vuelta de Mourinho. Días más tarde es cuando The Athletic destapa que es ya el elegido por Florentino, y como digo, lo normal sería que la próxima semana sí que se anuncie que José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador. Nos confirman que no está firmado todavía, que faltan flecos, pero así como el entorno de Pochettino no descarta que si le llaman escuche, nos han dicho que no hay nada, absolutamente nada, los entornos de Deschamps, Scaloni y de Allegri. Y por tanto, se estrecha el círculo y todo lo que no sea ver a Mourinho la temporada que viene en el Madrid sería noticioso.
Doncs important el que ens està explicant ara mateix l'Anton Meana al Que t'hi jugues. Es va tancant el cercle, avui reunió, Florentino Pérez ha d'explicar a la seva junta la situació i el nom que ja va agafant forma és el de José Mourinho, que tornaria al Madrid. Flac, i agafa una altra vegada les crispetes.
Sí.
Entiendo que con una revolución más o menos importante en la plantilla.
Menos importante. Hay muchísima gente que tiene contrato y no va a salir. Eso el Madrid lo asume. Encima, Florentino Pérez siempre ha defendido que a él la plantilla le parece muy buena, que teniendo a Courtois, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé, no se puede hablar de un cambio general. Yo creo que de cara al aficionado, los cambios que pueda haber en la plantilla serán de caza menor. Es decir, veremos quién viene en el medio y si puede salir Camavinga, que dice que no. Veremos quién puede completar el equipo arriba y si se marchan Gonzalo y Brahim, caza menor. Yo creo que no va a seguir en la plantilla Fede Valverde, porque creo que es imposible que convivan en este equipo Tchouaméni y Valverde. Por mucho que venga Mourinho o por mucho que firmen una teórica tregua en el club, yo veo imposible que compartan vestuario Tchouaméni y Valverde. Y ahora falta por dar con los nombres. El Madrid nos insiste en fuentes internas que está mirando principalmente dos posiciones, un centrocampista, un Vitinha, un Rodri, y un central o dos. Tal y como está Militao, no es un futbolista que te dé garantías de poder rendir a máximo nivel la temporada que viene, y son los dos focos de interés de reforzar la plantilla, como digo, centro de la zaga y centro del campo.
Doncs aquesta és l'actualitat del Madrid, que passa pel nom del nou entrenador, José Mourinho, i per dos fitxatges, un en defensa, l'altre al mig del camp. Arbeloa, què va a fer?
És una pregunta muy buena. La idea que tenía el Madrid era que Arbeloa siguiera en el club, aunque no dirigiera al primer equipo. Se había planteado la posibilidad de que formara parte del cuerpo técnico de José Mourinho, a la espera de hablarlo con el portugués, pero la mala relación que tiene Arbeloa con un sector amplio del vestuario ahora mismo dificulta que siga cerca del primer equipo. Es un tema que a lo mejor tienen ya resuelto, que no nos comunican, pero lo que tenemos confirmado es que el club no quería desprenderse de Arbeloa, consideran que es un buen activo del club al que no podían quemar por 5 meses dirigiendo al primer equipo. Una de las opciones que se había planteado dentro era que se pudiera incorporar en el cuerpo técnico del siguiente entrenador, que encima sería su maestro Mourinho, pero ahora mismo Arbeloa tiene una relación mala con un sector grande del vestuario y eso dificulta que sea recomendable que se quede en la estructura del primer equipo.
L'altre dia llegia no sé quin diari, i em perdonarà el company que ho va publicar, que hi ha jugadors de la plantilla del Madrid que li diuen Cono a Arbeloa.
Sí, lo contó Miguel Serrano l'altre dia, Látigo Serrano, creo que lo dijo en su canal de YouTube y luego también lo habrá repetido en alguna de las tertulias. Miguel colabora con Radio Marca, Onda Cero, Es Radio, pues en cualquiera de ellas podría haberlo dicho. Lo que él explicó es que durante los partidos, sobre todo jugadores españoles, se tapan la boca y dicen el Cono no tiene ni idea. Y que eso no lo escucha Arbeloa, pero sí lo escucha su cuerpo técnico. Y que evidentemente le llega a Arbeloa. Y lo que venía a decir Miguel es que de ahí se explica la desaparición de diferentes jugadores, sobre todo nacionales, de las alineaciones del Real Madrid en las últimas semanas. Yo creo que el melón que no se ha abierto, porque tenemos el titular pero no la información, es que la distancia más grande que se ha abierto es entre Arbeloa y Mbappé. Porque Mbappé no ve que se haya trabajado para él, lo ve más casi el Madrid de Vinicius que el Madrid de Mbappé, y ese, no sé si llamarlo, ¿no?, desenamoramiento, por mucho que luego, como es un activo del club Mbappé, el entrenador le salve la cara en conferencia de prensa, pero ese es un tema realmente importante, cómo ha sido la relación inicial y cómo ha terminado entre la estrella del equipo y el actual entrenador en los últimos 5 meses.
Ahir al Camp Nou vam veure algun aficionat que anava amb un cono al cap. N'hem vist també a la celebració del Barça, de la gent a Plaça Catalunya, l'espontània dels aficionats. I el Camp Nou, o sigui, el partit d'ahir acaba just quan el Camp Nou estava cantant això. I aquí acaba el partit. O sigui, l'àrbitre no va afegir temps de descompte, és que, com que vaig escoltar que es cantava, vaig dir, vaig a gravar-ho. I vaig gravar just el moment en què acaba el clàssic, el Camp Nou està cantant Cono, quédate.
Creus que l'àrbit va sentir i va dir, tallem això?
Home, va fer un dia mallenco, va plegar el 89-59.
No es va afegir res.
No ho entenc.
I aquest era el moment just en què l'àrbitre xiula al final.
Sí, és igual, però no ho entenc.
Això és el que cantava el Camp Nou quan va acabar el partit. Anton, d'Mbappé, em diu el Gonzalo Álvarez, per cert, m'ho explica i el podem citar, que estava mirant el partit a Madrid, Mbappé, a Madrid. Ho dic perquè s'havia generat aquesta confusió, doncs que de com que la imatge de la tele era Bein Sports i fan el partit a França però no a Espanya. El partit Mbappé l'estava mirant a Madrid i avui ha anat entrenant el seu dia lliure.
Sí, de fet ha penjat una story a Instagram on se'l veu treballant al gimnàs.
Molt compromès.
I posa la localització.
No, la imagen es de hoy porque nuestro compañero del Chiringuito, Marcos de la Rocha, que es un fenómeno, le ha visto entrar y le ha grabado. Sí, sí. Así que es cierto que Mbappé hoy ha entrado en Madrid.
Tots els jugadors, si vas als jugadors del Barça, tots ho tenen, que són estrangers, tots tenen la tele del seu país.
Del seu país, sí.
A casa. Aleshores, això de...
Perquè la imatge aquesta, del a la Madrid, sí, amb la tele i el 2-0...
El greu és que es va posar en dubte que estava a casa perquè era Bein, que eres al canal de França, però tots els jugadors, Rafinha, veu els partits per ESPN, per exemple, perquè té la tele brasilera. Bueno, però ahir es va fer un debat sobre si estava o no estava a Madrid.
El greu és que el passotisme és tal que penja l'història quan el seu equip ja va palmant 2-0. Oi, penja la minuto.
Escolteu què és el que ha dit Tomás Roncero aquí a Catalunya amb la Marina Fernández sobre Mbappé.
Bueno, pues al final Mbappé nos ha demostrado que es del Mbappé Fútbol Club. Es así, porque las últimas 2 semanas los 4 comportamientos que ha tenido tiene a todo el madridismo y a mí el primero totalmente entre desconcertados e irritados con él, porque tú lo que no puedes hacer es cuando teóricamente te vas a querer recuperar para llegar al clásico del Madrid y que quemas su última bala en tus días libres y de vacaciones con tu pareja, que si estás en otras circunstancias solo faltaba, con su vida libre puede hacer lo que quiera, pero que tú, teniendo que recuperarte, escenifiques que estás de vacaciones mientras tus compañeros están en Valdebebas, luego ese llegar solo 12 minutos antes del partido de Cornellá y aparecer en tu avión privado, pues yo estoy a otra historia, ni me preocupa si hay pasillo o no, ya no te digo nada el otro día, después de la terrible pelea, vergonzosa pelea de compañeros en Valdebebas, que tú como líder salgas y bajes la ventanilla y no sé qué chiste te estaban contando, que era tan divertido, que no es que te rías, sino que te carcajeas sabiendo que te están grabando, y ya el colmo fue, para mí, vamos, lo de ayer, primero se borra, yo lo digo así, se borra la convocatoria, molestias, ¿qué molestias? Y si tienes molestias, te subes al avión, te quedas en el banquillo y animar a los compañeros aunque no juegues. Y luego ya por la noche con 2-0, yo creo que se le ha ido la cabeza.
Esto que explica Tomás Roncero en Aquí Cataluña, aquest matí a Ser Catalunya amb la Marina Fernández, Anton, ¿es más o menos compartido por el grueso de la gente en Madrid que Mbappé se ha borrado?
Yo creo que el aficionado ya no espera nada de Mbappé, y lo más preocupante es lo que decíamos anoche en el Canalla, que yo percibo hablando con gente próxima al vestuario del Madrid, no directamente con los jugadores en la última semana, pero sí con sus entornos, que ya no esperan mucho más de Mbappé como líder, como capitán, como referente, que le piden que si puede meta goles, pero que no esperan de él absolutamente nada, porque cuando el equipo más le ha necesitado, en el mejor de los casos se ha puesto de perfil y en el peor no ha estado directamente. El vestuario le ha pasado muy mal. Hay auténticos bandos, ya no digo de gente enfrentada, sino de gente que hace la guerra por su cuenta, y Mbappé no ha estado en ninguno. Entonces, percibo que lo que dice Roncero es un poco el sentir del madridismo, que está priorizando su imagen y su mundial por encima de los intereses del Madrid, y luego yo sí veo que el vestuario no espera más de Mbappé, simplemente que marca goles, que es importante, pero no es lo único cuando eres Kylian Mbappé.
Dijous hi ha partit al Bernabéu. Jo no sé si l'Anton Meana, ja en parlarem, però té clar en qui centrarà la seva ira al madridisme.
Es un día un poco raro en Madrid. El viernes es San Isidro y, por tanto, es un puente bastante importante en la capital de España.
Es poético, ¿eh? Eso... Con las cornadas que se ha llevado, que sea San Isidro el jueves.
Sí, sí. El viernes es San Isidro, por tanto, el jueves va a haber mucha gente que aproveche la tarde para irse de puente. Yo creo que los jugadores se van a llevar mucho, pero aquí la gran duda es cuánto se va a llevar el presidente. Hemos escuchado gritos de Florentino dimisión durante la temporada, sobre todo el día del Levante. Se escuchó, la cámara de televisión enfocó al presidente en el palco. Es verdad que es un Bernabéu distinto al de hace años, con un montón de gente que no es socia, de turistas, de gente que viene una vez al Bernabéu y que va a ver el campo cerrado y no a emitir un juicio de valor en contra de los jugadores o del presidente, pero sí que se mueve en redes sociales esa pequeña oposición que tiene Florentino en el madridismo, y que el club señala que muchos de ellos son antiguos Ultrasur a los que echaron y que le tienen esa inquina al presidente. Así el Madrid analiza muchas veces las pitadas y los gritos en contra de Florentino en el estadio, pero yo sí creo que es un punto en el que se puede juzgar la gestión entera del club, no solamente lo que hace mal el entrenador, que tiene al Madrid a 14 puntos del Barça cuando lo cogió a 5, o de la plantilla, ¿no?, con jugadores que no han dado el nivel, pero también creo que el funcionamiento del club, como ha dejado el Madrid a sus futbolistas gobernar el vestuario sin que nadie les controle, pues a mí no me sorprendería que un sector del estadio, y no solamente ex-ultras, quieran fiscalizar la gestión del club y de su presidente en el partido del jueves contra el Oviedo.
Anton Meana, gracias por el canalla de esta madrugada, por entrar hoy en el Que Ti Jugues, y te escuchamos después en el Larguero.
Esperemos que tengamos noticias para la noche. Un abrazo para todos. Chao.
Seguro que sí. Un abrazo, Anton, sobre el que acaba de comentar del focus amb Florentino Pérez. Avui Tomás Roncero aquí a Catalunya ha dit que el Madrid ha pagat la mala planificació, i això assenyala el president.
Evidentemente el Madrid ha pagado una mala planificación que vino ya con los fichajes del verano pasado. Si fijáis, los cuatro fichajes que ha jugado regularmente ha sido Herrera, Alexander Arnold, de inglés, que es verdad que en ataque no está mal, pero que defensivamente deja muchas lagunas. Encima de eso ha costado la desaparición, para mí, misteriosa y justificable, del capitán, de Carvajal, porque desde hace dos meses está curado de la lesión y Arnold lo ha fumigado. Y luego Heisen fuera, Carrera fuera, más tanto no es un misterio de fichaje que impidió además que viniera Zubimendi en su lugar. Pues al final se fichó mal. El club, desde que se ganó la 15, y no ha ido planificando buscar una heredad digna de gente como Kroos y Modric, que son jugadores totalmente determinantes en los éxitos de Madrid, sobre todo en Europa. Y yo creo que el Madrid ha muerto de autocomplacencia pensando que por el simple hecho de traer a Mbappé, más un equipo que había ganado la Liga, la Champions, todo lo que se le ponía por delante, pues que esto ya estaba hecho.
¿Ha dicho que ha fumigado a Carvajal? ¿Han fumigado a Carvajal?
Los cielos están una mica, ¿no?
Es que he mirado hoy por la mañana los cielos y también es posible que hayan fumigado a otra gente.
Me llena.
A más sí. Gente que no a solo a Carvajal.
¿A quién?
Voy a todos. ¿Has visto cómo estaba el cielo marcado?
con les esteles.
Lo més bèstia d'això és que Miguel Bosé digui que té aquesta veu per un desengany amorós.
Sí, sí, sí.
És un fenomen.
Los 7 quilos d'altres coses no tenen nada a veure.
És, la deriva del Madrid és gruixuda, perquè ara mateix bueno, que la llum a portar sigui Mourinho em sembla poètic i crec que, vamos, auguro amb la d'entrenadors que hi ha de nivell, auguro que no el genera gaire bé, però ara mateix estan cremant Mbappé, que no sé si és la figura cremar, perquè em sembla que no només era l'aposta, sinó que probablement sigui el seu millor jugador, sinó que no, se filtren coses de molts jugadors, la baralla, em sembla que Fede Valverde, si marxa, que entenc que sigui difícil la convivència, seria una baixa molt important pel Madrid.
I tant.
I la referència que sigui Vinícius, que al final és el jugador probablement més odiat i el més mal educat i el més... el que menys es comporta amb rivals i amb públic, que em sembla que sigui la teva referència, continua, diguem-ne, caiguda lliure cap a baix. O sigui, bueno, caiguda ha de ser cap a baix, perquè caiguda cap a dalt no n'hi ha, però...
És que jo,
no acabo de veure quina és la direcció cap on volen tirar.
És que és un equip que és una mica bad boys, però sense ser tan bons com per guanyar. Aleshores, els bad boys, si no guanyen, són ridículs.
Però et dic una cosa, però sí, són molt bons, eh? O sigui, el Madrid té un equipàs
ja,
a nivell...
Ja, però no tan bons com talent. per ser un campió, un equip campió.
Ostres.
Per mi el Madrid està en un carreró sense sortida, és a dir, per la tornada de Mourinho no s'aguanta pel lloc, és una fugida endavant, perquè Florentino és veritat que ha entregat el club als jugadors, no? Jo crec que ha arribat un punt on s'ha cregut que amb plantilles fetes per ell, perquè li venia de gust incorporar algú aquí, algú allà, eren pràcticament, bueno, li sortia sempre cara, fins que el futbol ha posat al seu lloc, no? És a dir, torna Mourinho i s'està parlant, ara parlava l'Anton, no?, de buscar aquest migcampista, buscar un central, quan s'ha de pensar en qui ha de sortir. És a dir, no hi haurà cap entrenador de primer nivell que vulgui anar al Madrid fins que no li facin una neteja, perquè ara mateix aquest equip és inentrenable.
Ara l'has de fer,
és inentrenable.
Bueno,
i, com que està entregat als jugadors i no la pot fer, per això arriba Mourinho.
Ara, Florentino el 2006 va plegar, va dimitir perquè havia malcriado a los jugadores.
Sí, sí.
En aquesta etapa, en aquests anys, s'ha passat la pantalla. S'ha passat el joc.
Però jo no crec tant que s'hagi de fer una neteja de futbolistes. El Willy, que tira el Willy.
No ha sigut Willy.
Trumpets?
Mira, ha sonat com un clàxon de camió, no? Sí, una cosa així.
Deia que no em sembla tant una neteja de nivell, o sigui, jo crec que el Madrid té futbolistes de moltíssim nivell que pot competir ben portat i amb una disciplina, sinó de convivència. O sigui, el primer problema és fer que convisquin bé i que vagin a jugar a una cosa que vulguin jugar, que serà quina vulguin, però la que sigui.
En la vostra trajectòria com a esportistes, com a futbolistes, us heu trobat alguna vegada una baralla en un vestidor que acabi amb algun dels jugadors a l'hospital?
Mai, jo a l'hospital no.
Jo a l'hospital no, però amb alguna... Amb
vull dir, que baralles sí, passen, però home, sí, tan bèsties com la que ha passat ara al Madrid, no sé si ni és tan...
Bueno, ja he vist el
normal, no?
Del palo de golf...
No és gens normal. És a dir, jo m'he trobat baralles, i el Jofre segur que també, però que acabin a l'hospital, i tenint en compte que el Madrid ha de tenir uns serveis mèdics de nivell. És a dir, que si algú surt per anar a l'hospital és perquè allà, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, la cosa s'ha passat de frenada. Baralles sí, més d'una, coses que s'acaben solventant. Algunes ni tan sols es solventen, perquè s'ha de conviure de la mateixa manera que has d'acabar la temporada, però em sembla que és només una anècdota més de lo malament que tenen les coses allà.
Va, que encara ens quedarà saludar a la recta final del Que t'hi jugues al Tio Faja, que ahir va estar el Que t'hi jugues Barça, a la retransmissió especial des del Toreschi, i a la tornada, un hermano mayor amb José Mourinho.
Ostres!
Un hermano mayor amb José Mourinho.
Escolta, però que aquí parlen molt de què construir l'equip ha sigut molt difícil o molt fàcil. Escolta, construir és molt fàcil. Ara ho has de fer amb els materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, que donen a Material Building by MCAT. Ja ho sabeu, els preus més competitius. MCAT.cat, per ser Sofre. M'has de dir un número de l'1 al 78.
El 22.
22, perfecte.
Ara sabreu per què.
Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
No egos, because the egos kills every success.
Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
Què t'hi jugues?
Una frase, Flaqui, que Hansi Flick va dir a principi de temporada com a avís.
Sí, senyor.
I li van fer cas. Sort d'això. Perquè el Barça s'ha proclamat campió gràcies a alguns matisos que ha detectat l'Àlex del Mas.
Del Masterclass.
Hem vist un Barça més controlador?
Un punt més controlador, sí, jo crec que és l'evolució que ha buscat Flick aquesta temporada. De fet, aquest Barça de mitjana fa 22 passades més per partit que feia la temporada passada.
No és tan vertical.
No és tan vertical, jo crec que vol conservar aquest punt de sorpresa, però ordenant-se una mica millor, sobretot quan està a camp rival.
Això sorprèn. És un Barça més eficient en els atacs ràpids?
Sí, sí, perquè hem parlat moltes vegades aquí durant l'any que potser havia baixat una miqueta en l'efectivitat a la pressió alta, no? O sigui, per les baixes de Rafinha, perquè hi ha hagut moments de bé que no han estat físicament tan bé, i la veritat és que sí, és que passa menys temps a camp rival, però en canvi és un Barça que ha aconseguit més gols després dels atacs ràpids, després de recuperació. A camp contrari, n'ha aconseguit més. Per tant, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid, en recuperació, camp contrari i gol en aquesta Lliga, mentre la temporada passada estava només en el 9%.
Per tant, ha pujat el
percentatge. Ha pujat, per tant, com si estigués més estudiat, més treballat.
I aquesta és molt interessant. Detectes un canvi de guàrdia.
Sí, per mi és la lliga dels canvis de guàrdia, no? La primera, la de Ferran amb Lewandowski. Ferran ha passat de 1.100 minuts en aquesta lliga a pràcticament 1.900. Després el d'Eric, el de la consolidació d'Eric, que ha passat de 1.500 minuts de la temporada passada als 2.605 minuts d'aquesta temporada, s'ha convertit en estructural. El cas de Gerard Martín, per suposat, que passa de 1.000 minuts de la temporada passada gairebé als 2.000, doblant. I el de Fermín, que també ha pujat tant en importància com en minuts. Estava en els 1.250 la Lliga passada i està pràcticament, encara falten 3 partits, en els 1.800 ja.
Lo de Gerard Martín, abans del bar ho comentàvem, ha fet més mèrits Gerard Martín per anar al Mundial que Dean Huijsen al Madrid.
Sí, cert.
Rendiment claríssim. Mm-hmm. Minuts jugats, bon rendiment, no té massa discussió si només fixem rendiment.
Igual que Eric García, ahir és lateral dret titular, un missatge, sí, sí. Koundé a la banqueta.
Sí, sí. Jo era dels que creia que apostaria per Koundé per defensar Vinícius, ho va fer Eric i ho va fer molt bé, tant ell com Cubarsí, que va estar molt atent a aquell costat.
Bruno Alemany, què tal, com estàs?
Hola, sí que hola a tots.
Tu creus que Eric hauria d'anar al Mundial?
Sí. És veritat que a De La Fuente li agraden els especialistes, però el fet que et pugui jugar en tres posicions em sembla important, i ja traient això, no ha fet pitjor temporada que Pedro Porro, per exemple, del Tottenham, és a dir, podria ser lateral dret per mèrits propis a la selecció espanyola perfectament.
I entre Gerard Martín i Huijsen?
Entre Gerard Martín i Huijsen, zero dubtes, és a dir, la temporada de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor, però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard Martín. És a dir, m'enduria
abans... Però Pubill ja anirà.
Jo entenc que sí, però hi ha 8 places, en teoria, per laterals i centrals.
Jo torno a la meva teoria. Si no hi va Huijsen, quants jugadors del Madrid anirien al Mundial?
Zero.
Doncs ja no, s'ha acabat el debat.
Anirà Huijsen abans que Pubill, segur.
Perquè ha d'anar algú del Madrid.
Sí, bueno, una qüestió d'equilibris i de tranquil·litat d'entorns.
Forma part del grup ja dins, no?
I perquè és un d'ell, ja, sí.
Per cert, Gerard Martín va estar amb el Santi Ovall al Que t'hi jugues Barça després del partit. Va participar fins i tot en el concurs de...
La porra.
Entrades per als nostres oients, el de la porra, perquè va haver molts encertants.
Va enviar un noient a gente de zona.
Com et sents ara mateix?
Molt content, molt content.
T'hem vist celebrar recuperacions com un boig, és un tret característic teu.
Sí, bueno, al final... defensar també molt difícil i crec que també s'han de celebrar les accions defensives que tenen molt valor també.
Té més bon regust de boca guanyar-la d'aquesta manera contra la terra rival, no?
Sí, evidentment. Guanyar una lliga pues, d'aquesta manera no es pot demanar més.
Poca conya, Gerard Martín, que s'ha fet central titular al Barça, sí. Campió de lliga.
Començava com a lateral suplent i ha acabat com a central titular. Fixa't que té tota la defensa disponible i Flick, i no toca aquesta parella de centrals, i desplaça Eric abans que toca Gerard Martín. Per tant, molt de mèrit a Gerard Martín, que ha evolucionat, i també mèrit a la confiança de Flick, que hi va creure des del primer dia, li ha donat la raó.
Li ha premiat Hansi Flick l'actitud, la feina, els entrenaments i la seva manera de ser.
I és una mica en la línia d'Eric, no? Jo crec que Gerard... Eric és un futbolista que per aquesta generació de jugadors de la casa segurament és una mica de referència, no? Del seu comportament, el compromís, segurament també l'actitud i el, per mi el més important que ha tingut Eric no és només superar moments on no estava tan valorat, sinó no posar cap mala cara, estigui com estigui ell, participant o no. I això, pels altres, és molt referent, molt modern.
Hola!
Estàs ja de vostres coses, de fer-me la del treball?
Avui dona la prellista, no?, amb 55 jugadors.
Sí, l'únic que no fa un acte i la explica, és una cosa interna, però
per
evidentment...
Fax, per fax, la dona.
No ho sé, la veritat.
Ja ha entrenat
avui, no? No, no té fica, però avui diguem-ne que presenta la prellista pel Mundial Luis de la Fuente amb 55 jugadors.
I ja... tindrem els nostres detectius pendents d'aquesta de, llista. Vale. De
però ja ha entrenat avui, seleccionador, no?
Evidentment.
Sí. La vida s'entrena cada dia.
Ja ha hecho... Sí, sí, claro. A on? Levantarse ja és un entrenador.
A on ha entrenat, se pot dir on?
En mi casa.
Per cert, he llegit fullejat l'autobiografia de Luis de la Fuente l'altre dia.
¿Te gusta?
La llegeixes molt ràpid. Diu que pues tenen leer, una tradició a l'estaf,
sí.
Això explicat per Luis de la Fuente, la seva autobiografia, que és fotre-se una cervesa abans de dinar, sempre.
Ah, mira.
Aquesta la compro molt jo, eh? Vull dir, moltes coses no, però...
Això ens agrada, eh?
Això...
En mesura, eh?
Senyal de que tens la vida bastant com la vols, si pots fer-ho cada dia.
Hem obert la segona hora del que t'hi jugues explicant que l'Espanyol ja ha fet oficial la incorporació de Monchi com a director general esportiu. Bruno, et sorprèn aquesta incorporació?
Em sorprèn perquè se l'estava vinculant molt amb el Sevilla, amb els nous compradors, amb el tema de Sergio Ramos, i em sorprèn perquè, en definitiva, ell va deixar, suposo que hi ha temes personals aquí, però va deixar la vida a Anglaterra, un club amb un projecte brutal com l'Aston Villa, ha estat a Espanya amb el seu club i ara aposta per anar a l'Espanyol quan està el club en problemes importants. La veritat, m'ha sobtat molt.
Queden 3 jornades, l'Espanyol porta 18 partits sense guanyar, però creieu que se salvarà?
Jo sí.
Tu sí, Àlex. I tu, no, Jofre?
Sí. Jo després d'aquesta jornada jo pensava que sí, ja no ho tinc tan clar. Espero que sí, però... tinc dubtes.
Manolo, continua fins a final de temporada, eh?
Continua fins a final de temporada. Aquest és el missatge que ens transmeten des del club. Sí que, i de fet, Monchi ha estat consultat també per a l'Ampeix aquest cap de setmana sobre aquesta continuïtat del tècnic de l'Espanyol, i Monchi ha apostat per mantenir Manolo al càrrec. Creuen que és la persona que millor coneix la plantilla i qui està més compromès amb el club per treure-ho endavant. Queden 3 partits, contra l'Atlètic a casa, contra Osasuna al Sadar i contra la Reial Societat a casa, i necessita puntuar com sigui l'Espanyol per confirmar aquesta permanència. Per cert, que apuntant el que deia el Bruno, els nostres companys de la Cera Sevilla també els hi ha sorprès, però diuen que és veritat que aquesta compra de Ramos del Sevilla per part de Ramos està bastant parada i que això pot haver sigut el detonant perquè Monchi s'hagi cansat d'esperar i hagi optat per decidir-se per l'Espanyol.
Patirà l'Espanyol, patirà també el Girona. Juga avui al camp del Rayo Vallecano. Àlex Luna, què tal, com estàs?
Bon dia, doncs amb les mateixes sensacions que l'Espanyol, segurament, perquè tot dependrà una mica del que passi avui, el que passi avui al partit de Vallecas.
Quin és l'ambient? L'altre dia explicaves a la ràdio, també tu et llegia Mundo Deportivo, que el projecte està, diguem-ne, en reflexió, que ja veurem si continua Mitchell o se'n va, s'estan sondejant entrenadors pel que pugui passar. Quin és l'ambient que perceps al club?
Doncs des del club jo diria que és força diferent al de l'aficionat, no? Des de l'aficionat, i sobretot tenint en compte les experiències del Girona primera, com va acabar aquella temporada d'Eusebio, que semblava que estava tot salvat, i en els 10 últims partits després de guanyar el Madrid, doncs tot se'n va en orri amb el descens a segona. En el club estan tranquils, sempre han mantingut que la figura de Mitchell doncs és la millor per treure endavant la situació. Ara bé, a partir de la temporada que ve... És veritat que hi ha una part del club, això m'arriba a mi, que et dona la sensació, no?, de que ja s'han cremat l'un i l'altre, no? El club potser considera que potser Mitchell és normal que estigui cremat després d'aquesta situació i no saben si el millor és un canvi d'aires, i després, per altra part, Mitchell tampoc... jo no ho sé de primera mà, però tinc aquesta sensació, no?, de que potser doncs necessita un canvi també, i l'Ajax està apretant fort... Bueno, des de Jordi Cruyff i des d'allà Amsterdam al vol, és el seu favorit, i veiem com acaba aquesta temporada. El que sí sembla clar és que ell està molt feliç aquí, però jo dubto que tingui clar la seva resposta, i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona. Gràcies, Àlex.
Simple.
Jofre... Àlex Luna, tu encara no, del març.
Mira quines ganes té de marxar.
No, però com ha mirat, com que m'ha mirat...
Però què, perquè volia preguntar pel Girona, o no voleu opinar de res?
Molt ràpidament, no,
marxa, adéu.
Adéu, no.
Vols parlar de...
Anava cap a la rua.
Està complicat el Girona, i veiem a l'Espanyol pitjor per la dinàmica, però la cosa està aquí. Avui és un dia important, difícil guanyar Vallecas, però té el calendari... més complicat que el de l'Espanyol, per mi.
Mira, està defensant. No, ara marxa, que et substituirem pel Fabio, que és el futur. Tu ja ets passat.
És Fabio. És que ja s'havia tret els auriculars.
Així bé,
Fabio. Ja estava dret.
Jofre, gràcies.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.